Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Us parla Alfonso Reig, benvinguts a l'informatiu setmanal. L'Ajuntament de Falset té per endavant uns mesos complicats, especialment aquest mes de setembre. Les transferències de diners d'administracions superiors com la Generalitat no arriben i la bola es va fent gran, és a dir, la xifra pendent de cobrar augmenta. El consistori intenta ser curós amb les previsions de despesa marcades en el pressupost i, de moment, sembla que se'n surt. Té per endavant, però, un tema per resoldre: el pagament per l'expropiació de Cal Pàmies. La data límit per pagar els 400.000 euros s'esgota el 27 d'aquest mes. De com està la caixa, l'Ajuntament de Falset en parlarem avui. Abans, però, repassem els altres titulars de la setmana. Comencem! El ple de l'Ajuntament de Falset desestima la moció presentada per Independents per Falset per tal que el consistori s'adhereixi a l'Associació de Municipis per la Independència. El regidor del grup mixt, Albert Comte, decanta la balança després de diverses votacions amb empat. Sentirem els seus motius i la rèplica de César López, únic regidor a favor de la moció. La multitudinària manifestació de la Diada a Barcelona era un primer pas de l'Assemblea Nacional per tal que Catalunya assoleixi finalment l'estat propi. En aquest sentit, les delegacions territorials, com és el cas de Priorat per la Independència a la nostra comarca, seguiran treballant per conscienciar la població. L'atur es redueix al Priorat en una trentena de persones durant el mes d'agost i deixa una xifra global de 621 aturats. Els serveis i la indústria acaparen les noves contractacions, especialment d'homes joves. Quatre treballs de qualitat es fan amb els premis del concurs literari de Falset. El certamen deixa, però, poca participació i, segons el jurat, el nivell de les obres presentades va ser força fluix. I en esports, tres temes centren l'actualitat: la segona jornada de Lliga per al Falset, que buscarà la primera victòria, la cursa de muntanya, que se supera any rere any, i la cronoescalada a la Mola, que es correrà el proper diumenge després que s'hagués d'ajornar a l'agost. Passen els mesos i la bola es va fent gran. Parlem del deute que arrosseguen les administracions superiors com la Generalitat o la Diputació, amb els ens locals, com és el cas de l'Ajuntament de Falset. Si a principis d'any es parlava d'un deute al voltant del 1.600.000 euros, aquesta xifra ha anat en augment. Això genera dificultats en la gestió, ho explicava Jesús Torralba, alcalde de Falset, que espera que hi hagi moviments al respecte en les properes setmanes.
En aquests moments encara Generalitat ens tindria de fer transferències per un import aproximat a 1.600.000 euros i d'altres administracions diferents, doncs, al voltant d'uns 300.000 euros falten per transferir-nos. És evident que això el que fa és dificultar la tresoreria per part de l'Ajuntament, tot i que afortunadament avui per avui no tenim dificultats greus, però sí que en els propers mesos, si no canvia el panorama, podem tenir dificultats a l'hora de pagar. Espero que no sigui així, perquè entenc que Generalitat, si finalment s'aconsegueix la transferència aquesta al fons de liquiditat, que sembla ser que està previst per l'octubre, doncs, bueno, ens pugui pagar, si no tot, una part d'aquesta quantitat.
L'Ajuntament de Falset ja va presentar un pressupost restrictiu per a l'any 2012, un pressupost de 2.600.000 euros, del qual se n'està fent un seguiment acurat per evitar desviacions. Torralba assegura que, si bé s'ha hagut de fer front a algun imprevist, com els 47.000 euros per adquirir uns filtres d'aigua que evitin problemes de contaminació, fins ara s'estan complint les previsions. Caldrà veure, però, què passa a partir del 27 de setembre, amb l'afer de Cal Pàmies i els 400.000 euros que l'Ajuntament ha de pagar per expropiar la casa.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que fa és marcar data límit de pagament el 27 de setembre. Nosaltres estem valorant diverses possibilitats, hem tingut entrevistes amb aquest senyor, de moment no tenim tancat encara el tema, però efectivament, per al tractar-se d'un import elevat, els propers mesos vindran marcats per el que finalment passi amb aquesta situació.
A banda de diversos punts relacionats amb modificacions del POUM, el ple de l'Ajuntament votava ahir la moció presentada per Independents per Falset per tal que el consistori s'adherís a l'Associació de Municipis per la Independència. Després de diverses votacions amb empat, vot a favor de l'independent César López, vot en contra de la socialista Immaculada Pujol i abstenció de la resta, va faltar una nova votació per decantar la balança. Finalment, Albert Comte, regidor del grup mixt, decidia votar també en contra, amb la qual cosa la moció no prosperava. Sentim la seva explicació de vot.
Que el que no estem votant és la independència, sinó que el que estem fent és votar la incorporació a una associació aprovar uns estatuts amb els quals l'Ajuntament no hi ha participat en cap moment i en els quals ens demanen una quota que, si no recordo malament, no posava cap import. Per tant, el dubte estava entre el vot neutral i en el contrari, però com que veig que si no ho resolem, doncs prefereixo votar en contra i acabar el tema. Després, l'altre punt també pel que m'he decidit és que no portava pas el programa quan m'he presentat a l'Ajuntament, el de defensa de la independència de Catalunya, sinó el que portàvem era treballar pel poble. Del tercer punt també era també que no s'ha preguntat pas al poble si es vol associar amb una associació de municipis marcada políticament. I entenc que s'hauria de fer un referèndum al poble i preguntar-los si realment volen que la gent que l'Ajuntament s'associï. I la quarta, el Consell Comarcal ho té aprovat amb majoria absoluta i m'ho representa a tots els pobles de la comarca. Per tant, entenc que no cal que els ajuntaments de la comarca s'associïn i aprovin aquests estatuts quan ja ho té aprovat el Consell Comarcal.
Davant d'aquests arguments, el regidor d'Independent, César López, exposava també la seva opinió.
El Consell ho va aprovar per unanimitat i ell diu que representa tots els pobles. Però bueno, cada poble ha de donar la seva opinió, crec jo. Una cosa és que sigui la corporació que engloba tots els pobles i l'altra cada poble en particular. Jo més puc dir que del priorat hi ha més de la meitat que ja ho han fet. I una altra cosa que diu que s'ha de preguntar al poble per fer això, moltes coses s'aproven, o la majoria s'aproven, pel que hi ha aquí, als plens, però no es pregunta al poble si això s'ha de fer o si aquell carrer s'ha d'arreglar o si no s'ha d'arreglar.
L'alcalde de Falset, Jesús Torralba, es va encarregar de tancar el debat, apuntant que es discutiria en properes juntes de govern com afrontar la qüestió, buscant com es podria obtenir una opinió més àmplia de la gent de Falset. Marçà s'ha declarat aquesta setmana Territori Català Lliure. En un ple celebrat dilluns, 5 dels 7 regidors de Miloquera Acord Municipal, Grup Adherit a Esquerra, van aprovar una moció que així ho especificava. En aquesta mateixa moció, també s'insta el Parlament Català a declarar unilateralment la sobirania nacional. Marçà és el primer consistori de la demarcació de Tarragona que es declara Territori Català Lliure. Altres poblacions fora de les comarques tarragonines que també han aprovat la moció són Osona o Sant Pere de Torelló. La multitudinària manifestació de la Diada a Barcelona era un primer pas de l'Assemblea Nacional per tal que Catalunya assoleixi finalment l'estat propi. En aquest sentit, les delegacions territorials, com és el cas de Priorat per la Independència, a la nostra comarca, seguiran treballant per conscienciar la població. El Priorat l'ANC ha fet 15 presentacions i té intenció de completar tots els municipis de la comarca en els propers mesos. Ho confirmava Roger Terrades, coordinador de l'ANC al Priorat, que explicava quin és el full de ruta de l'Assemblea.
L'Assemblea Nacional ja va dir que aquesta manifestació era un acte puntual, però que nosaltres anàvem perquè l'any que ve, l'any el 2013, els municipis adherits a l'Associació de Municipis per la Independència convoquessin un referèndum, una consulta, o com se li vulgui dir, perquè els termes legals això ho fa complicat, demanar als seus ciutadans què és el que volien, perquè la nostra intenció, el full de ruta de l'Assemblea Nacional, diu que el 2014 hem d'estar en condicions de declarar aquesta independència, sigui mitjançant un referèndum, sigui mitjançant una declaració unilateral, sigui mitjançant el que sigui.
Tornant a la manifestació de dimarts, des de l'ANC al Priorat, agraïen l'esforç de molts veïns de la comarca que van acudir a Barcelona i els encoratjaven a seguir col·laborant amb ells.
La resposta que la comarca ha donat en aquesta manifestació a Barcelona ha sigut molt important, perquè a part dels 5, 6, 7, dels 7 autocars que baixaven de la comarca, hi ha hagut molta gent que ha anat pel seu compte, i la representació, en aquest cas, del Priorat a Barcelona va ser important, encara que no estéssim darrere una pancarta que digués Priorat i se'ns pogués comptar quants érem, hi havia molta gent del Priorat, i l'únic que se'n va dir, va ser les gràcies per haver confiat en nosaltres, les gràcies per creure en un projecte i que donàvem per sentat que aquestes persones que havien vingut amb nosaltres ahir seguirien d'alguna manera, cada un en funció de les seves possibilitats, al costat de l'Assemblea.
A banda de tancar el cicle de presentacions a tots els pobles del Priorat, des de l'ANC preveuen també organitzar col·loquis i xerrades. Ho dèiem en titulars, l'agost ha servit per eixugar l'increment en el nombre d'aturats que es va registrar durant el juliol. Si en aquest mes l'atur havia augmentat en 22 persones, l'agost ha suposat una caiguda de 32. Actualment la nostra comarca té 621 aturats, un 70 més que tot just fa un any. Les bones dades d'aquest descens s'expliquen pel comportament de sectors com els serveis i la indústria, que han acaparat bona part de les contractacions. Fent una ullada a qui ha trobat feina durant l'agost, podem parlar de manera generalitzada d'homes joves que feien menys de 3 mesos que es trobaven a l'atur. De fet, 3 de 4 noves contractacions han beneficiat el col·lectiu masculí, tot i que també és cert que en el col·lectiu de dones l'atur ha davallat. Tanquem aquesta informació apuntant que, tot i el fort descens de l'atur a la comarca durant l'agost, Falset s'ha quedat gairebé igual, de fet, amb un aturat més. La capital del Priorat va tancar l'agost amb 247 persones sense feina, el que suposa un 40% del global de tota la comarca. Entre les activitats que anualment programa el Parc Natural de Montsant, destaca com a novetat el primer concurs de fotografia. L'objectiu és promoure l'aproximació i el coneixement dels valors de la serra en qualsevol dels seus aspectes a partir de la mirada fotogràfica de cada individu. Amb l'única condició que les imatges hagin estat realitzades en algun dels 9 municipis del Parc de Montsant, els participants del concurs podran presentar fins a 3 fotografies amb el 30 de setembre com a data límit. Els guanyadors del concurs es donaran a conèixer un mes després, el 30 d'octubre, s'enduran premis d'entre 100 i 300 euros. D'altra banda, entre les fotografies presentades a concurs, el jurat en farà una selecció que serà exposada de manera itinerant. El jurat del concurs està format principalment per fotògrafs de natura com Iñaki Relanzón, Ferran Aguilar, Rafael López Monné i Richard Martin. Rossend Sellarès, Premi de Poesia Salvador Estremifà, Sònia Samuell, Premi Narrativa Amadeu Pisecall, Cristina Rocamora, Premi Narrativa Priorat i Arnau Vilella, Premi Poesia Priorat, van ser els guanyadors de la 21a edició del concurs literari de Falset. En tots els casos, obres mereixedores del guardó per la seva gran qualitat, tot i que el certamen es va caracteritzar per la poca participació, 22 treballs en els Premis d'Adults de Poesia i Narrativa i també pel baix nivell d'alguns treballs presentats. Així ho manifestava el jurat. Sentim Sandra Aguiló, una de les membres.
Primer és que s'han presentat poques obres. Llavors també creiem que és a causa que no ha estat publicat el certamen a la Generalitat, a la Tincat.cat. Llavors, de cara a l'any vinent, doncs, les gestions que siguin possibles per publicar-ho perquè hi pugui haver més afluència de participació. I en quant a les obres que s'han presentat, sí que he trobat, en general, les tres membres del jurat hem trobat que són una mica fluixetes. No només poesia, sinó també narrativa. I també destacar que de cara a les escoles i els instituts, doncs que el professorat i els mestres insisteixin una mica, perquè sí que en aquesta franja d'edat encara era doncs, fins i tot el nivell una mica més baix i alguna queda deserta perquè no hem tingut participació.
Tot i el fluix nivell del gruix de les obres a concurs, el jurat va fer esment en la qualitat dels treballs guanyadors, escollits per unanimitat dels tres membres després que coincidissin per separat en la seva elecció. És el cas del premi principal, el Salvador Estremifà, el millor poemari, que va anar a mans de Rossend Sellarès pel recull al llindat dels somnis. Són 9 poemes en els que el títol ja ho diu tot. Escoltem l'autor, Rossend Sellarès.
I el que tenen en comú aquests poemes és que han estat inspirats quan un està en aquella situació que un està mig adormit i mig despert, perquè jo tinc allà la tauleta de nit de casa meva, tinc una llibreta, i de vegades doncs, a mitjanit faig alguns apunts, i d'aquells apunts després en surten els poemes, a vegades sí, a vegades no. A cada escriptor i cada persona l'inspiració diu que és una cosa molt rara i que li ve de la manera que li ve, no? Però jo crec que aquest moment líric, diguem, que un està mig adormit, és quan a vegades és quan el cervell treballa, no? I et venen idees, et venen coses que millor quan estàs atent amb altres coses no et vindrien.
Ressaltem finalment que els organitzadors del concurs literari, Associació de Jubilats i Centre d'Estudis pretenen publicar en properes edicions els treballs guanyadors del certamen. Avui dissabte a les 7 de la tarda es presenta el Castell de Falset més enllà del vi d'Ocu Priorat. El llibre és un ampli recull que permet conèixer a fons la d'Ocu Priorat de la mà dels seus vins i cellers. Ho fa repassant celler per celler les extraordinàries històries personals que hi ha darrere de quasi un centenar d'empreses. El pròleg de l'obra va a càrrec de Ferran Adrià, que considera el Priorat una imatge del país i una inspiració, i que s'ha erigit en un dels valors més importants de la nostra geografia econòmica. L'acte de presentació de l'obra vol ser un homenatge a tots els cellers i a tots els pagesos i viticultors que treballen dia a dia a les terres de la d'Ocu Priorat. En aquest sentit, tot i que el llibre és un exhaustiu catàleg amb fitxes personalitzades, l'objectiu final és mostrar la vessant humana en què se sustenta la d'Ocu. I parlant de vi i cultura, el passat diumenge es va inaugurar l'exposició de vins d'Anyades Velles a la Sala del Molí de la cooperativa Falset Marçà. Fa un any es va fer una crida entre socis i veïns de la comarca per recollir ampolles antigues i poder-les exposar, conjuntament amb les que guarda el celler, per commemorar el centenari que se celebra aquest 2012. La sala del Molí del Celler Cooperatiu s'ha remodelat per acollir la mostra de vins antics, que tindrà un caràcter permanent i es podrà veure coincidint amb les visites que organitza el Teatre del Nabuf. Entre les ampolles antigues amb què compta l'exposició s'hi poden trobar vins de Falset dels anys 70, com el Reina Leonor o el Berinxell de Marçà. També es pot trobar el Jovencell, aquest ja de 1996. L'exposició també és una bona ocasió per observar com han evolucionat les etiquetes i els seus dissenys, així com els diferents noms emprats per anomenar els vins. Durant el 2011 es van repartir per la comarca 3.000 bosses de paper en les que persones anònimes podien dipositar una mostra del que els suggeria el priorat. Es tractava de la proposta de Ola Masvella, un projecte artístic del que se'n podrà veure la culminació aquest dissabte. La cooperativa de Cornudella acollirà a partir de les 7 de la tarda la presentació de l'edició especial de la revista La Masvella, d'art contemporani, que s'acompanya de 3 cartells que apleguen la 70ena de mostres que finalment es van recollir. Per a l'ocasió, a més, s'ha fet una edició limitada de 200 ampolles de vi que contenen aquests 3 cartells. A banda, se n'han editat més, que seran repartits entre els assistents a la presentació. Apuntem que la iniciativa de Ola Masvella comptava amb la col·laboració del Priorat Centre d'Art i el projecte artístic Identitat. I abans dels esports, apuntem que la Fundació del Castell del Vi de Falset ha enllestit el programa d'activitats del cicle Les nits al castell per al mes de setembre. La programació es va iniciar ahir al vespre amb la projecció de la pel·lícula Un buen año i s'hi va tastar el vi Les cosins. Les properes propostes seran el dia 21 de setembre, una observació astronòmica, i el dia 28, una xerrada sobre licors tradicionals, aiguardents i vins generosos. Aquests cicles d'activitats es programen per reforçar l'obertura de l'espai museístic.
Els esports.
Obrim ara una finestra a l'esport amb el Joan Jarque i 3 temes per tractar. Joan, bon dia, anem per el primer.
El Falset no va poder aconseguir la victòria en l'estrena de la competició a la tercera catalana. Així que toca buscar-la demà diumenge al municipal de la Pastoreta contra l'Alhambra de Reus. Recordem que el Falset es va haver de conformar un empat a 1 al Nou Domènec Aragonès davant la Unió Estorga en el primer partit de Lliga. De fet, va haver de remuntar, ja que els visitants es van avançar al marcador a la segona part. Un gol que els de Gerard Font van neutralitzar els 5 minuts després. Com dèiem, els falsetans buscaran el primer triomf del campionat demà diumenge al terreny de joc de l'Alhambra. El partit s'iniciarà a 4:45 de la tarda. Apuntem que el rival del Falset va perdre la seva estrena lliguera per 3-2 contra la Selva. Dimarts es va disputar la sisena cursa muntanya Vila de Falset. Més enllà dels resultats i els guanyadors de la prova, del que en parlarem tot seguit, l'edició d'enguany de la cursa va deixar palès que és una cita inaudible per a molts corredors de muntanya de les comarques veïnes, que gaudeixen de la posada en escena d'aquesta prova esportiva. Així ho entenen des de l'organització. Sentim Ronald Fargas.
Un èxit total. De fet, hem superat els inscrits de totes les edicions. Enguany hem aconseguit motivar a tothom i hem aconseguit 360 participants, el que és un èxit total en aquests 6 anys. I bé, la gent està molt contenta, el temps acompanyat, i sobretot això, doncs, ens quedem amb que la gent està disfrutant i així ens ho hem manifestat.
La victòria en el recorregut de 22 quilòmetres va ser per Abderrahim El Kayet, en categoria masculina amb un temps d'1 hora 46 minuts i 10 segons, i per a Ragnar de Bats, en categoria femenina, amb un temps de 2 hores 10 i 28 segons. Pere Linares va ser el corredor local més ben classificat. Va acabar desè, amb 2 hores 7 i 41 segons. Aquestes són les seves impressions un cop finalitzada la cursa.
Sabia que tenia al costat gent molt, molt forta, perquè tenia Pau Ferrer. Guillem Aleu, en teoria, no el conec de res, però sé que va guanyar fa 2 anys. I també tenia, bueno, Oriol Carreño, Raúl García. Llavors, pues, jo m'ajudo a les cartes des de principi, com estic fent en tot el campionat. Ha sigut fort i ha anat trobant-me bé. Han hagut trams de pista en els quals jo, diguem-ne, que anava trotant. I, bueno, jo la mentalitat que tenia era que si jo arribava dalt de les torres, sabia que ja havia guanyat.
En el recorregut de 13 quilòmetres, els guanyadors van ser el falsetà Jordi Martí i Laura Sant Vicenç, amb un temps d'1 hora 6 i 30 segons i 1 hora 18 i 10 segons, respectivament. En la prova dins la prova, la cronoescalada de Sant Gregori al Grau de les Torres, el més ràpid va ser Joan Farnós. Va trigar tan sols 7 minuts i 55 segons. Deixem Falset i anem a la Torre de Fontaubella, on el proper cap de setmana s'ha disputat la tercera cronoescalada a la Mola. Aquesta prova havia de disputar-se a l'agost, però les restriccions d'accés a les muntanyes per minimitzar els riscs d'incendis van obligar a posposar-la. La cronoescalada es correrà diumenge dia 23 a partir de les 9 del matí. Com ja us vam explicar, la cursa d'enguany arriba amb novetats, i és que la dura cronoescalada de 3,2 km per la Canal del Mig, amb més de 620 metres de desnivell, s'hi sumarà enguany una caminada no competitiva, sinó de caire més popular. L'objectiu és poder arribar a un major nombre de persones. Aquesta caminada serà de 7,2 km, que és la suma del tram cronometrat de la cursa d'ascens i els 4 km de descens posteriors. A banda de tot això, val molt la pena destacar que totes les aportacions que es recludin en motiu de la cronoescalada de la Mola es destinaran a Fundame, una fundació sense ànim de lucre creada amb l'objectiu de fomentar la investigació i cura de l'atròfia muscular espinal. L'AME és una malaltia de caire genètic, segona causa de mort infantil i per la que encara avui dia no s'ha pogut trobar una cura. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Ens retrobarem d'aquí 7 dies. Que tingueu un bon cap de setmana.
El temps.
Donem pas ara a l'Enric Massip i a la previsió del temps. Enric, endavant.
Acabem una setmana, hem tingut un temps un tant variable, però la pluja ha estat absent. Tot dintre d'una situació que ens han arribat vents del nord i nord-oest, han fet baixar les temperatures i, en definitiva, una situació que cada cop s'acosta més als valors de tardor. Amb tot, però, aquest cap de setmana la calor tornarà, encara que de forma moderada. Avui dissabte i demà diumenge les temperatures continuaran pujant i tindrem un ambient molt agradable durant gran part del dia, exceptuant les hores centrals, que, com hem dit, dominarà la calor. No s'esperen grans alteracions, la situació anticiclònica domina el panorama i l'ambient tranquil, assolejat i temperatures ja un tant caloroses serà la nota dominant d'aquest cap de setmana. I com a efemèrides hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1698, una gran tempesta a Cuenca va provocar grans inundacions i també algunes víctimes humanes.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I anem tancant l'informatiu setmanal de Ràdio Falset apuntant que la programació va arrencant a poc a poc. Tot seguit podreu escoltar la primera tertúlia de l'Hora del Vermut de la present temporada i després el segon espai de 100 anys fent vi. Pel que fa a la informació, nosaltres tornem dimarts al butlletí diari. Sabeu també que, per a qualsevol hora, ens trobareu a la nostra pàgina web radiofalset.fm i a les xarxes socials de Facebook i Twitter. Res més, us ha estat parlant Alfonso Reig, gràcies per la vostra atenció i fins dimarts. Passeu bon cap de setmana.